Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Bona tarda, estem a la sintonia 91.3 de l'FM. Ja heu sentit la sintonia, que és arrencar motors, perquè torna, podríem dir, la Lliga de Futbol, després de que la setmana passada, doncs, el Ripollet i la Penya, i els grups de la Penya i els grups del Ripollet, les categories, doncs, no juguessin perquè va haver jornada de descans. El que passa que sí, van jugar aprofitant, doncs, els partits que tenien pendents. En aquest cas, el Ripollet, ja sabeu que va guanyar en el Granollers per 2-1 en gols de Berni i d'Edu en l'últim segon. Precisament anem a recordar les paraules del seu entrenador, que, home, doncs deia que ja era hora i que es mereixien guanyar. Això deia el senyor Jordi Muñoz.
Home, doncs pues sí, perquè penso que ens ho mereixíem, sobretot la primera part, que penso que es va fer una primera part molt bona per poder haver estat pues, 3-0 tranquil·lament. I, bueno, quan ja vam començar a fallar amb el penal, dic, adiós, un altre cop ja hi som.
Sí, sí, m'ho vaig pensar, eh?
Però els nanos van estar correctament i penso que es va fer molt... A la segona part és normal que la gent apreti, no? Perquè aquella gent, cuidado, tenen un pressupost quasi el doble que nosaltres i estan allà, no? Vull dir que es jugaven molt.
Tot i amb això, el Ripollet...
Ells tenen obligació de pujar, nosaltres no.
És que anava dient... És que el tio Mali vaig intervenir jo també per l'entrenador, perquè anava dient, Arbit, Linier, ens hi juguem molt. I vaig dir, també s'hi juguem molt el Ripollet. Si el Ripollet guanya es posa tercer, vull dir que ens hi jugueu molt tots, no tu sol.
Ja, però veus com és això? És que això són els nervis que hi ha.
Sí, 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 sí.
Que tenen la pressió aquesta d'estar allà per obligació, pel pressupost, per tot, pues, penso que nosaltres per això anem fent i no...
També s'hi juga molt el Bellavista, el Sant Hilari i el Parés, que van a la part baixa, no? Vull dir, tothom s'hi juga molt,
clar.
No?
Tothom va jugar alguna cosa per la seva situació, on està.
Doncs jo vaig estar comptant, anava posant palitos, sí. Fins a 13 ocasions de gol per part del Ripollet i una 6 de l'equip del Granollers. Això vol dir que, si arriben a entrar, aquí ha sigut bé golejada.
Està molt bé, i penso que sí que es podia haver fet, perquè el gol també que ens foten és per morir-te.
Sí.
Però bueno, és el futbol, no? Ja sembla que hagin trencat la ratxa aquesta, i a més portàvem ja el dia del Rubí, tampoc ens mereixíem perdre, però es va perdre, i bueno, ja, ara ja a veure si tornem a la senda de los resultados.
Ara, més relaxats, doncs la setmana que ve, doncs davant de... Relaxats, però també anant en compte, no? Perquè, clar,
home, pues sí,
anem a Sant Feliu, gent... que va en zona de descens, però vindrà aquí a intentar guanyar el partit.
Home, porta 3 jornades guanyant. Ojo, eh?
El Sant Feliu sí, que l'últim partit va guanyant el Sant Cugat per 2-1. Per cert, a la quiniela aquella que vaig dir, posem 1-1 en el Palau de Ripollet, a veure si ens el fallem.
Sí, vas acertar, eh?
És que tots els hem acertat, tots.
Tots?
Tots. Van fallar només la Gramenet, Palau.
Hosti, noi. I que es cobra molt, o què?
Vull dir que, imagina't, els vam acertar tots i vaig dir, va, posem un 1 al Ripollet, com que estem fallant, a veure si és d'aquesta manera. Doncs vam acertar tots, menys la Gramenet, a Palau, que van empatar 2-0. O sigui, que va guanyar la Gramenet 2-0 i van posar un 2, no? Doncs bé, el Sant Feliu, com dèiem, va guanyar 2-1 al Sant Cugat de Vallès i ara vindrà aquí a Ripollet, doncs, aquest diumenge, ocupant la plaça número 16 amb 20 punts, amb ganes d'escarrapar algú aquí.
Oh, pues sí, perquè porta 4 partits sense perdre, eh? Vull dir, va empatar Palafrugell, va guanyar a casa el Palau, va guanyar el Camp del Parets i va guanyar el Sant Cugat,
El que passa que el Ripollet, jo crec que el partit d'ahir, jo vaig sentir els jugadors quan cridaven al vestuari i suposo que els ha donat molta moral, no?
Sí, home, i tant, bastant... Bueno, ambient sempre, de moment, és el bo que hi ha en aquest equip, que hi ha un molt bon rotllo, i llavors això s'ha de traduir en victòries, això està claríssim.
I tot allò que deies tu, que estaves una miqueta empipat en algun sector, ja ha passat, no?
Això és un moment, sempre passa, sempre... A veure, és que el futbol, avui ets Déu i demà ets el diable, m'entens?
Sí, sí.
I això ja se sap, però bueno, tot s'arregla. Al final el que compta són els resultats.
Doncs bé, anem a fer els resultats que poden passar aquesta setmana amb un Parets-Palau?
Un Parets-Palau, és un partit molt difícil, rivalitat, pot passar de tot. Jo penso que guanyarà el Parets, perquè ja li toca.
Sant Cugat-Mollet?
El que a mi m'agradaria és que guanyés el Sant Cugat, però serà un 2.
Campatxó-Palafrugell?
Un 1.
Bé. Sant Hilari-Rubí?
Un empat.
Roses-Bellavista?
Un 1.
Vic-Granollers?
Un empat.
Ojo, que aquell set juga molt, eh? Si juga molt l'entrenador de Granollers, eh?
Sí.
Canovelles-Vilassar?
Canovelles-Vilassar, jo penso que serà un empat, també.
Lloret-Gramenet-B?
Lloret-Gramenet, un altre empat.
Ja ens queda el Ripollet-Sant Feliu de Sasserres.
Un 1.
Bé, doncs ara anem a empatats aquí a la quarta posició, tenim 33 punts i tenim a 4 punts en el segon classificat, que és el Palafrugell. Vull dir que tornem a estar aquí.
Sí, no, la cosa està que estem treballant i ara ja només ens queden 10 punts per la salvació, eh? I quan tinguem aquests punts, doncs ja pensarem en més coses.
Futbol.
Ell pensa que amb 10 punts per la salvació, jo penso amb 10 punts per pujar de categoria. Doncs ara el Rubí és líder en 41 punts, seguit del Palafrugell en 37, Gramenet B 36, i amb 33 punts Ripollet, Vilassar de Dalt i Mollet, Canovelles i Vic 32, Granollers 31, Roses 29, Olímpic 28, Palau 25, 23 punts Sant Cugat i Lloret, 22 Parets, 20 Sant Hilari, 18 Sant Feliu i tanquen el lloc número 18 el Bellavista en 16 punts. Aquesta setmana, aquest diumenge, a partir de les 12, el Ripollet jugarà contra el Sant Feliu. El Sant Feliu de Serres ocupa la plaça número 17 amb 18 punts. Després de que la setmana... Bueno, aquesta setmana no van jugar, només va jugar el Ripollet, que va guanyar la Granollers per 2-1, amb gols de Berni i d'Edu. També es va jugar un partit corresponent, doncs, a plaçat que hi havia pendent entre la penya deportiva Pajaril i a l'equip del Montbau, un partit que es va jugar aquí a Ripollet i que va guanyar la penya deportiva Pajaril per 4-1, o sigui 4-3. Estaven 4-2 i al final doncs va guanyar, va reduir distàncies, podríem dir, a l'equip del Montbau. I aquesta setmana doncs la penya deportiva Pajaril juga contra el Sant Cugat del Vallès. Ara en aquests moments el Parc té 47 punts, és el líder, i empatats a la segona posició es troben el Sant Cugat de Vallès, que té 41 punts, i la penya deportiva Pajaril, que té 41 punts. I aquesta setmana doncs la penya juga contra el Sant Cugat de Vallès, i aquí es podria decidir la lliga, o com mínim decidir el segon lloc.
Decidir és una paraula que encara no m'agrada dir. Jo ho diré, això, que hem decidit la lliga quan sigui l'última jornada i veiem on estem, no? A veure, el tema sí que ens posaria una posició privilegiada, perquè ja dependríem de nosaltres mateixos total si li guanyem al Sant Cugat. El Sant Cugat ens quedaria 3 punts, a més té desplaçaments una mica complicats, però bueno, nosaltres també tenim partits molt complicats, hem de rebre el Parc, hem de rebre la penya blaugrana, hem d'anar a Camp del 25 de setembre, del Mirasol. Aquesta lliga serà molt dura i hem d'anar com fins ara, no? Partit a partit, anar guanyant els 3 punts de cada setmana i a final de temporada, com diem, a veure en quina posició ens trobem.
Però els equips forts els tindreu a casa.
Sí, els tindrem a casa. Bueno, és un factor a favor, no? Sempre que juguem una lliga i tens el factor camp sempre a favor, home, és una dada molt important. El que passa que vull dir que ningú pot sortir bé de la quema aquest any. Com que sempre dic, és un grup molt difícil i hi ha 6, 7, 8 equips que qualsevol pot guanyar qualsevol i el partit que menys ho pensem, a lo millor deixem escapar algun punt. Ojalà que no passi, no? Però...
Ara el dissabte jugareu a les 6 de la tarda contra el Sant Cugat de Vallès. Si a més de guanyar, guanyeu el gol a brats, es posaríeu ja segons i amb un avantatge bona sobre el Sant Cugat, no?
Sí, bueno, a veure, això és el primer objectiu que tenim, sobretot és guanyar i treure els 3 punts, no? Posar 3 punts al davant del Sant Cugat i després, si el partit ens posa bé de cara i ho podem fer, sobretot intentar treure aquest gol a baraix que el tenim perdut. aquest és el tema, però prioritari, encara que sigui 1-0, és guanyar el partit i treure els 3 punts.
Una penya que porta 59 gols a favor i 29 en contra, però és que dels 59 gols, 31 gols entre dos jugadors. Pere, sí, que en porta 19, i Dani, que en porta 12.
Sí, ja ho havíem parlat, no?, que el Dani venia al darrere amb molta força, està molt bé físicament, molta moral. El Pere també està fent una temporada força bona, 19 gols, i el Dani, bueno, de mica en mica, és el que diem, és un nano que havia vingut d'una altra categoria, i de mica en mica s'està fent aquesta nova categoria per ell, que és la tercera, i bueno, ja li tornen a sortir les coses, ja són 4 gols, i ja suma 14, i bueno, que esperem que continuï.
Perquè tant el Pere com el Dani, d'on venien? De quins equips jugaven?
El Pere venia del Lliçà de Vall i el Dani del Lliçà d'Amunt.
Déu-n'hi-do, no? Lliçà d'Amunt i Lliçà de Vall.
Sí, dos bons elements, sí.
I tots dos aquí amb la penya, no? I suposo, sí, que també tenir dos jugadors que marquen gols també deu donar moral a la resta de jugadors, no?
Sí, perquè és el que diem, no? A veure, som un equip que el gol sempre el tenim. O sigui, em sembla que només van ser el primer partit que van perdre a Montbau, em sembla que és l'únic partit que no han fet un gol, no? És un equip que, bueno, si el Pere no el fa, el fa el Dani, i si no el fa el Dani, el farà el Rubio, i si no el farà el Diego, i si no el farà qui sigui. És un equip que el gol té, el té segur. El que passa que, bueno, són aquests dos els que estan trencant totes les dades, no? 14 i 19 en dos homes, home, es nota molt en un equip que lluita per estar dalt.
Sí, perquè llavors tenim a Paños, que en porta 5, i llavors tenim a Diego, que en porta 4, no? La resta,
4,
i també
a
Rubio, que en porta 4. La resta estan en 2 i 1 gols.
Sí, el David, em sembla que també porta 4 o 5, també, eh? El David Parada.
David Parada, sí, tenim de baixa aquí el David Villacañas, David Parada en porta 3.
3, veus? Sí. Sí, i és un noi que
juga a la banqueta. I el David Villacañas en portava 3, però ja aquest ja no pot entrar en el tropeig d'Imposport, una perquè no quedarà, perquè a més és baixa, no?
Exactament, aquest el tenim de baixa, sí.
I per tant, per aquest dissabte tindràs tota la plantilla complert?
Teòricament, sí, a veure, menys la baixa que ja sabem, de Roger, que en principi hauria de ser segura, però a lo millor, depèn com vagi aquesta setmana, igual el tindrem, a veure com es veu, i ja l'han tret el guix, i segurament aquesta setmana vol forçar per jugar davant del Sant Cugat.
Futbol, futbol, futbol.
Doncs bé, aquesta setmana un partit importantíssim per obtenir la segona plaça. Penya Deportiva Pajaril, Sant Cugat de Vallès, a partir de 6 de la tarda. I també, de les 6 de la tarda, també del dissabte, Roureda Esdila. Un Esdila que ocupa la plaça número 14 amb 0 punts, no ha guanyat cap partit, i un Roureda que ocupa la plaça, podríem dir, doncs, número 10 amb 19 punts. I un equip que està molt descansat, perquè la setmana passada, doncs, tenia jornada de descans i porta dues setmanes descansants. Però aquesta setmana jugaran contra ells, i el seu entrenador, Juan José Reynoso, diu que, home, recuperaria algun jugador dels que estaven lesionats.
Hombre, sí. Había algún lesionado que puede ser que se recupere, pero no sé en sí, hasta mañana o pasado mañana. No sabemos si podrán coger y estar recuperados del todo, pero bueno, en sí, yo el viernes ya sabré todo lo que puedo tener.
De todas maneras, el Roureda es un equipo que, aunque esté en el puesto número 10 con 19 puntos, es un equipo muy muy peleón, ¿no?
Hombre, yo solamente estoy diciendo que tal como jugamos, no lo estamos haciendo mal, y que tenemos que tener un primer triunfo siempre, sea donde sea, pero tenemos que obtenerlo.
Pues a ver si puede ser esta semana que sumarais los 3 primeros puntos.
Eso es lo que queremos
en la liga, en el campo del Roureda. Porque ya partidos fáciles no quedan.
Perdimos 4-3 y muy justito, o sea que tampoco, igual ese campo se nos da bien.
Pero en teoría, ¿vosotros qué tenéis? ¿Mejor equipo este año o la temporada anterior?
Sí, a ver, es que el año pasado de 18 o 19 jugadores que habían, cogieron y entre una cosa y otra, pues se fueron 8 o 9, ¿no? Entonces, claro, ya te quedas con un 11 que no lo tienes en sí hecho, tienes que coger, hacer fichajes, lo demás. Ya son nuevos, tienen que acoplarse, todo esto. Y luego nos ha venido que tenemos en sí, actualmente tenemos 9 lesionados. Y claro, con 9 lesionados, porque yo digo, estamos como en Madrid al principio de temporada.
El Madrid se ha recuperado y vosotros todavía no.
Es muy difícil. Hasta que no se recuperen los lesionados, no la vas a tener prácticamente tampoco. Sí, hay equipo, muy buen equipo, pero se tienen que recuperar también los lesionados para que vean que los demás también están haciendo buen trabajo y buena opción, para que vean que ellos no son los únicos que pueden estar aquí.
Futbol, futbol.
Doncs bé, ja ho sabeu, aquest dissabte a partir de les 6 de la Roureda és Dila. I acabem ja amb un tampoc dient també que aquest dissabte a partir de la 1 el partit femení entre la Deput i el Sant Vicentí. Començarà a la 1 del dissabte a la Deput, doncs, que la setmana passada també va tenir jornada de descans, que ocupa la plaça número 8 de la competició amb 14 punts, i el Sant Vicentí ocupa la plaça número 6 amb 25 punts. Doncs aquest dissabte a partir de la 1 a Deput, a Sant Vicentí, a futbol femení.
Futbol sala. Futbol sala.
I bé, doncs, la setmana passada l'equip del Ripollet va perdre la pista del Vall d'Atenes per 4-2. Varen marcar el jugador Sergio i Natan. El líder és el Corbera, que té 41 punts, seguit la Cassifreta amb 40, Centelles 39, Inca 36, Vall d'Atenes 34, Canet 33, Ripollet, lloc número 7 amb 31 punts. Amb 30 punts, Manacor i Escola Pia Sabadell, amb 28, Vilassar de Mar, amb 27, Gavà, amb 26, La Unió, amb 24, Sant Vicentí, amb 21, Ramon Ferrer d'Ibiza, amb 21 també el Montcada, i tanca en el lloc número 16, a l'Olímpic La Floresta, amb 12 punts en el lloc número 16 i a zona de descens directe. Aquesta setmana, doncs, tenen jornada de descans a la Lliga Nacional i també la categoria preferent. La Lliga Nacional, perquè s'està jugant la Copa del Rei, que s'està jugant, o la Reina, que s'està jugant a Granada, a on, precisament, el Barça, que és un equip de revelació, està a punt d'arribar a les semifinals. I també, doncs, recordàvem el seu entrenador, Antonio Estremera, de que el següent partit que jugarien aquí a casa ja seria contra l'equip de la Unió. La Unió, que vindria aquí a Ripollet, precisament, és la Unió, ara ocupa la plaça número 12 amb 26 punts. Aquest és l'equip que serà el proper rival del Ripollet, del futbol sala, però no aquesta setmana, sinó altra. Anem a recordar les paraules que ell diu, que en aquesta segona volta, doncs, quasi no perdut cap partit.
És que en la segona volta s'ha perdut un partit. Es que nosotros somos el tercer equipo en la segunda vuelta, somos más 6 puntos, cuando a esta altura en la primera vuelta éramos líderes. Invicto todavía, ¿eh?
Lo que pasa que nosotros quizás...
¿eh? Y ahora llevamos 5 derrotas en la segunda vuelta de 7 partidos, ¿eh?
Habéis tenido muchas lesiones por eso, ¿no?
Sí, pero da igual. Ha habido partidos en la primera vuelta que también tienen jugadores lesionados y hemos salido adelante. No sé. Nos pasa como el año pasado, no sé por qué. No sé el por qué, pero a pesar de una vuelta como el año pasado y como la otra.
No. Porque hay jornadas que, por lo menos los partidos de casa, Fran tampoco le he visto algunos días, a Kiki tampoco.
Ya, pero...
¿Motivo de trabajo o lesión?
No, lesiones. Pero da igual, lo que no puede ser que seamos el segundo mejor equipo de categoría con diferencia en casa y fuera seamos el tercer equipo peor. Solo hemos ganado dos partidos fuera y así no vamos a ninguna parte también, ¿eh? No vamos a ningún sitio. Y ahora pues nos toca, si la Unión, vamos a campo de Centella, que es uno de los favoritos, el jugador de Benamaso, nos vendrá el Ibiza, que todo el mundo, todo entrenador apunta que puede ser el campeón, y vamos a Corbera, que es el líder y campeón del año pasado. Que en tres jornadas pues recibimos a uno de los posibles campeones y vamos a casa a dos de los posibles campeones. Y no podemos fallar.
Pero lo malo es que vosotros habéis perdido con los equipos de abajo, no con los de arriba.
Sí, ese es nuestro problema. Ese es nuestro problema. Y bueno, y así no vamos a ninguna parte. Ahora intentar acabar mejor que se pueda la temporada y bueno, y trabajar para que el año que viene pues esto no nos suceda. Pero bueno, así quedan partidos de liga todavía. A ver si podemos acabar entre los seis primeros, que sería pues mejorar la misma posición del año pasado.
Es pronto. Corbera 41, Casibret 40, Centellas 39. De los tres, ¿quién va a quedar campeón?
Yo, hombre, a mí me gustaría que fuese el Corbera. Pero el Ibiza viene muy fuerte, ¿eh? La semana que viene está clave el campeonato. Corbera y Ibiza.
Y por la
Si Corbera es capaz de ganar, y bueno, y nosotros ganamos aquí en Ibiza, pues podemos estar una mala Corbera. Pero si el Ibiza saca un buen resultado en Corbera, pero bueno. Y es que el Corbera, si gana, le gana a Ibiza, le gana los dos partidos, con la veraje, aunque el Ibiza tenga un partido menos, pero bueno. A ver, muchos dicen, yo estoy hablando con muchos entrenadores de la categoría, dicen que va a ser el Ibiza, ¿eh?
¿Y por la parte de abajo, Olímpic, La Floresta, Moncada y el Ramón Ferrer de Ibiza?
Pues La Floresta seguro, con el señor Ramón Ferrer yo también creo, y creo que Maso también, ¿eh?
¿En Moncada?
Sí. Yo creo que sí.
Un equipo que en cada temporada ha ido descendiendo, ¿no?
Sí, sí. Le digo, hace 4 años, si no me acuerdo mal, llevaba 7 años seguidos jugando en play-off a División de Honor, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y mira, ahora ya está, y va a bajar Nacional, ¿eh?
Aunque descanséis esta semana, seguiréis entrenando, ¿no?
Sí, sí, esta semana, martes y jueves, seguiremos entrenando.
Por suerte.
El sábado hay liga de partido aplazado, que hay muchos partidos aplazados, y a ver si podemos ir a ver el la Unión Ibiza si se juega, o el Maso Escolapía, que el próximo partido en casa después de la Unión es el Maso.
Futbol sala. Futbol sala.
Doncs aquesta setmana hi ha descans, també hi ha descans per l'equip preferent, que la setmana passada perdia la ratxa al perdre Navàs per 5-4 en gols de Cristian, que va marcar 2, Hidalgo i de Marc Viló. Líder Sant Celoni, 44 punts, els mateixos que el Sant Pedor, i el Ripollet, l'equip B de la categoria segona catalana, grup segon, ocupa la plaça número 9 amb 29 punts i aquesta setmana té jornada de descans. Qui no tindrà jornada de descans serà l'equip del Can Clos. El Can Clos de la divisió de plata femenina, que aquesta setmana jugarà, si n'hi ha res de nou, aquest dissabte a partir de les 5 de la tarda contra l'equip del Safranar Torrent, un equip que és de València. La competició, doncs, l'encapçala el Castelldefels, liderat amb 37 punts, seguit del Vallaran a 32, Rubí 29, Risco Verde 21, Penya Andorra 20, Saragossa 20, Vinaròs 17, Centelles 16. El Can Clos necessita puntuar perquè en aquest moment es troba en el lloc número 9 de la competició amb 15 punts, a seguir del Masnou amb 10, Safranar Torrent amb 8 i el Caldes, que té 5 punts. El partit començarà a partir de les 5 de la tarda en el pavelló Joan Creus. I també, doncs, hem de dir que en el futbol sala femení de la primera divisió, després que l'últim partit de l'equip de Can Clos B guanyés per la mínima en el Palau de Plegamans per 2-1, aquest cap de setmana, doncs, hi ha jornada de descans de la primera divisió. El líder és el Sabadell, que té 43 punts, empatat amb la Joventut, les Corts, que també té 43, i l'equip de Can Clos, l'equip B de la primera divisió, ocupa la plaça número 11 amb 17 punts, i amb zona de descens l'equip de la Penya Esplugues amb 12 punts i tanca el Granollers amb 3 punts. Però aquesta setmana el Can Clos B té jornada de descans.
Hockey. Hockey. Hockey.
Qui no descansarà serà el Club Hockey Ripollet, doncs, que ja ha descansat prou, primerament, perquè tenia jornada de descans, ell igual també tenia jornada de descans, amb motiu de Carnestoltes, doncs, tots els equips, no? I, a més, té encara partits aplaçats, com el partit ajornat que té contra el Tona, que té un partit ajornat. Aquesta setmana el Ripollet jugarà contra el Mataró. I hem de dir que també hi ha canvi d'entrenador. Òscar Collado, entrenador, passa a ser segon entrenador, i el jugador, Jorge, o Jordi, com li diuen els amics, doncs es fa de les hores de, com a primer entrenador. Líder és el Vic, que té 43 punts, seguit de Mollet en 37, Roda 30, Barcino 28, Congrés 23, Canet 21, Tona 20, La Garriga 19, Setmanat 18, Tordera 16, La Salle Barrova 16, Ripollet 13, Prat 10, Voltregà 10 i Mataró 4. És la primera vegada en moltes temporades que el Ripollet, doncs, està en el lloc número 12, a tants punts d'un líder, perquè el líder és el Vic, que té 43 punts i el Ripollet en té 13, o sigui, a 30 punts menys, 24 menys que el Mollet i 17 menys que el Roda, que és tercer en 30 punts. I està, podríem dir, a 3 punts que el Prat i el Voltregà li guanessin i el superessin, no? Esperem que això no passi, perquè el Ripollet juga contra l'últim classificat de la Lliga, que és l'equip del Mataró, i que ja la primera volta el Ripollet ja el va guanyar per 2-9. Esperem, doncs, que aquest partit, que començarà aquest dissabte a partir de les 7 de la tarda, doncs sigui triomf del Ripollet amb el nou entrenador, que és el jugador Jorge.
Handbol, handbol.
I anem amunt del handball, que aquest cap de setmana, doncs, el Ripollet jugarà contra l'equip del Terrassa. La setmana passada, l'equip del Ripollet perdia contra el Vallac de la Llagosta per 22-41, i que en el descans, doncs, era 10-18 favorable a l'equip de la Llagosta. Líder el Terrassa, que té 22 punts, seguit del Vallac amb 21, l'Escola Pia Granollers 20, Sant Quirze 17, Palau de Pau Casals 15, Rubí i Súria 10, Parets 8, Sant Fos 6, Barberà 4 i Ripollet 0. I aquesta setmana, doncs, el Ripollet jugaria contra l'equip del Terrassa, dissabte a partir de les 6 de la tarda, a l'equip del Terrassa. I també li preguntàvem al seu delegat, l'Albert Jordana, que aquesta setmana jugaven contra la Llagosta i que la setmana que ve anaven a Terrassa.
A Terrassa.
També partit difícil, no?
Sí, sí, la nostra lliga és començarà d'aquí 15 dies. D'aquí, la propera setmana, després del Terrassa, que anem a Parets, allà comença a veure si podem guanyar algun partit.
Terrassa pot ser campió o veus que pot ser l'Escola Pia o inclús l'equip que juga avui de la Llagosta?
No sé, jo aquest equip el més bo que el Terrassa i l'Escola Pia.
Estan parant el de l'equip d'avui de la Llagosta,
sí, sí,
no?
Sí, 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 però xavals jovens, tenen 3 o 4 llançadors molt bons. Es veig millors que...
Potser el que envies el porter, que és molt veterano, no?
Sí,
va
anar
sí. De jugar i d'edat.
Sí, però allà ens va jugar un porter jove, que avui no l'he vist, i parava molt. I avui igual està lesionat. No sé. Però a vegades un porter veterà va bé, eh? Perquè és el que posa a la pista el que no posen els jovens.
Tenis taula. Tenis taula. Tenis taula.
I ara munt el tenis taula, la setmana passada el club tenista de Ripollet donava un pas important al guanyar doncs, a la pista de l'Escala de Girona per 2-4. I aquesta setmana el Ripollet jugarà contra l'equip del Oviedo. Estem parlant de la divisió d'honor masculina. La classificació l'encapçala a l'equip del Lecanea d'Irun, líder amb 28 punts, seguit del Bàscara de Girona amb 20, Calella 18, Figueres 16, l'Escala 14, Otero de Pontevedra 14, la Isa de la Palma 14, a l'Oviedo 12, el Ripollet 10 i tanca l'Anguilla i Castells en el lloc número 10 amb 0 punts. Anem a recordar també les paraules de Miquel Arnau, un dels jugadors del Ripollet, que deia que encara queda molts partits per intentar salvar-se.
Bueno, queden molts partits. Compte que hem començat a la segona volta i hem jugat 2 partits de la segona volta. De 9 encontres hem jugat 2 i hem guanyat un i hem perdut un. Hem perdut amb el que va primer, que no ha perdut cap partit, i hem guanyat el que va últim, que n'ha perdut tot, no? Llavors ara queden els partits pues, més importants, no? Quasi. Que són cada setmana hi ha sorpreses perquè un que està a dalt et perd amb un que està a baix i la lliga està molt moguda, no es pot dir res encara.
De totes maneres, els partits que s'han perdut a la primera volta es poden recuperar els punts d'aquí a Ripollet?
Sí, molts d'aquests partits hem perdut 4-3. Va haver-hi a mitjans de la segona volta, de la primera volta, vam perdre un parell o tres de partits, 4-3, que si haguéssim guanyat un d'aquests, probablement ja estàvem a dalt, no? Inclús el primer partit que vam perdre 4-3, si haguéssim guanyat 4-3, anàvem segons de Lliga, no? Per això dic que la Lliga està en un nivell tan igualat que pot passar moltes coses, no?
Però pot ser que aquest any es baixi o no?
Pot ser, això no se sap mai. Nosaltres lluitarem per mantenir la categoria. Evidentment, la Lliga és molt forta. Es demostra perquè tots els partits estan molt disputats. La possibilitat existeix, però bueno, esperem que no i anem a lluitar cada partit per mantenir la categoria.
Quins poden ser els partits claus per no baixar?
Ara tots els partits són claus. Ja he dit que havíem jugat amb el cap de ser, amb el primer, indiscutible, amb l'últim també hem jugat, i ara tots els partits que juguem a partir d'ara fins al final de la Lliga són partits que o hem guanyat a la primera volta o hem perdut 4-3. Algun hem perdut 4-2, però també es pot guanyar, o sigui que no n'hi ha cap que diguis que és difícil. També dir que els que van guanyar també es poden perdre.
I el resultat d'aquesta setmana contra l'equip de Pontevedra pot ser difícil també, no?
Home, la primera volta va ser un partit difícil, vam perdre 4-1, dels partits més fàcils que vam perdre la primera volta, però ells han perdut amb equips que nosaltres hem guanyat. Per exemple, amb l'Oviedo nosaltres vam guanyar 4-2 i ells han perdut 4-2 també.
Clar, tot depèn també del sorteig de les lletres, no?, dels jugadors.
Depèn del sorteig, ells tenen un xino bo, llavors que és molt important com fem el sorteig pels encontres, no? A veure, per agafar el segon i el tercer, doncs que s'ha d'estudiar una mica l'alineació, no?
Tenis taula, tenis taula, tenis taula.
Doncs bé, demanar jugarà en contra l'Oviedo. L'equip del divisió no femenina tindrà jornada d'escans i l'equip femení del Finca Ripollet jugarà aquest cap de setmana doncs, contra l'equip del Mataró. I pel que fa a l'equip de la primera nacional masculina, doncs hem de dir que aquest cap de setmana el club tenista de Ripollet té doble desplaçament, perquè jugaria dissabte a partir de les 6 de la tarda contra l'equip del Palma de Mallorca i el diumenge a les 11 contra l'equip del Sa Pobla de Mallorca. El Ripollet ocupa la plaça número 9 amb 8 punts i l'equip del Sa Pobla és 6è amb 14 i l'equip del Palma de Mallorca és 7è amb 12 punts. Estem parlant del tenis de la divisió de primera nacional masculina, que aquesta setmana doncs, tindran doble partit. I anem ja ràpidament al món del bàsquet per dir que aquesta setmana el club bàsquet Ripollet doncs a l'equip del Ripollet jugarà, que la setmana passada guanyava amb el Grat de Mar per 76-85, aquesta setmana doncs el Ripollet, que ocupa la plaça número 11 amb 30 punts, jugarà aquest cap de setmana contra l'equip del Malgrat de Mar. La primera volta, el Malgrat de Mar doncs, va guanyar per 76 a 85. Això va ser la primera volta, no? Pel que fa a l'equip B, doncs jugarà contra l'Igualada. A la primera volta, a l'Igualada, doncs va perdre amb el Ripollet per 78 a 84. Pel que fa a l'equip del Gasó, el Ripollet ocupa l'equip B, el lloc número 11, amb 26 punts. I pel que fa a l'equip del Gasó, doncs aquesta setmana té un partit atrasat que jugarà contra l'equip del Llinars, que es va suspendre el dia 21 de desembre. Se jugarà aquest cap de setmana, diumenge, a partir de les 11. El Gasó ocupa la plaça número 4 amb 31 punts. I pel que fa al Gasó B, hem de dir que jugarà contra l'Ateneu Montserrat i que en el primer partit el Vell Gasó va guanyar l'Ateneu Montserrat per 74 a 44. Va guanyar de 30 punts. Aquest partit començarà el Gasó, que ara va segon a la Lliga, amb 33 punts. Aquest partit se jugarà a partir de 2:15 del diumenge. I finalment, en el món del bàsquet femení, el femení Ripollet del Gasó jugarà contra la Salle Condal, un equip que a la primera volta la Salle el va guanyar per 59 a 33. I aquest partit començarà a les 11 del matí, femení Ripollet contra l'equip de la Salle. 4 punts.
Tenis.
A la molta del tennis hem de dir que l'equip de més de 18 anys tindrà en jornada de descans, mentre que l'equip de més de 40 anys jugaran aquest dissabte a partir de 3:45 a les pistes de Castelldefels contra l'Andrés Gimeno. I ara aniríem doncs, ja a recordar que tenim els nostres companys Miguel i Manu, que ens porten protagonistes, en aquest cas, els protagonistes d'avui són dos jugadors alevins del Club Hockey Ripollet. Avui, doncs, Miguel i Manu ens porten aquests dos jugadors de l'equip alevín del Club Hockey Ripollet.
Hola, buenas tardes, Ramón. Como prometimos el viernes pasado, aquí tenemos hoy a dos jugadores del Club de Hockey de Ripollet.
Así es, ellos son José López y Nil Figueras. Ambos juegan de delanteros en el equipo alevín, situado en cuarta posición de su liga. ¿Quién es el primer protagonista, Miguel?
Pues primero tenemos a Nil Figueras. A Nil le gusta mucho el canto del loco. Un día perfecto para él es estando con la familia de vacaciones. Y su sueño es jugar en el Barça de hockey, pero mejor lo escuchamos.
Doncs bé, aquests són els dos protagonistes que seran avui en el programa. José López i Nil Figueras. Miguel ens presenta ja el primer jugador, a Nil Figueras.
¿Comida preferida?
La carne con patata.
¿Una bebida?
El agua mismo.
¿Una película?
Ostras, que ahora me pillan así. La Isla 4.0 o algo así me parece que era.
¿Un programa de televisión o una serie?
Fama.
¿Un grupo de música o cantante?
El canto es loco.
¿Un defecto?
Hablo mucho.
¿Una virtud?
Soy muy social, me relaciono muy bien con la gente.
¿Día o noche?
Día, estoy más activo.
¿Playa o montaña?
Playa. Me gusta más bañarme y así.
¿Un sueño?
Jugar en el Barça de hockey.
¿Un día perfecto?
Estar con tu familia de vacaciones.
¿Un actor?
Brad Pitt.
¿Una actriz?
La Penélope Cruz.
¿Un libro que te guste?
El Petit Príncep.
¿Un sitio para ir de vacaciones?
San Antonio de Calonia.
¿Quién es tu ídolo en el mundo en general?
Messi.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo en general?
A mis padres.
Si no llegas a ser jugador de hockey profesional, ¿qué te gustaría ser?
No sé, arquitecto, dentista, no sé.
¿De qué equipo eres seguidor?
Del Barça.
¿Lo sigues mucho el hockey? ¿Se sigue mucho por televisión o es difícil?
Bueno, a veces es difícil, pero si puedo seguir algunos, sí.
Algunos
si,
sí que echan,
si
¿no?
Puedo ir al campo, sí, también.
¿Otro deporte que te guste?
El fútbol.
¿Qué tal el colegio?
Bien.
¿Has notado mucho el cambio de la EGB a la ESO?
Bueno, al principio cuesta adaptarse, pero ya ahora ya lo veo normal. No.
¿El hockey te deja tiempo para estudiar?
Sí, porque la verdad es que me lo organizo bastante bien, porque como tengo martes y jueves para hacer deberes, pues la verdad es que me lo organizo bien.
Vale. ¿Qué asignatura te gusta más?
Educación física. Porque no hacen nada, no te mandan deberes ni nada.
¿Qué asignatura te gusta menos?
Religión.
¿Cuál es el club más viejo de hockey de España?
Ostras, pues no lo sé.
Está muy cerquita, ¿eh?
Está muy cerquita.
Es el vecino ese que tanto te gusta jugar.
Cerdañola.
¿Quién es el presidente de la Generalitat de Cataluña?
El Montilla.
¿Y sobre el colegio tienes alguna anécdota que contar?
No sé, alguna caída del profesor o así, que nos hemos reído bastante, pero tampoco...
¿En el recreo jugáis a hockey o jugáis a fútbol?
No sé. Es que ahora como están haciendo obras en el patio, nos dejan una pelota de básquet algunos días y ya está. Y lo demás, pues, nos entretenemos.
¿Y en gimnasia no habéis jugado nunca a fútbol?
Sí, en gimnasia. A hockey sí.
¿Sí?
Sí, pero ya procuran no jugar tanto porque... Esto sí que va a ser una anécdota que, como la gente, o sea, los niños no saben jugar mucho, se cogieron, claro, les repartieron palos como este de madera, que duelen, y cuando se puso uno de portero y así tirándose así no lo loco, uno le dio en la nariz y lo empezó a sangrar y claro, el profesor ya...
Doncs ja han sentit les episodes que té el Nil Figueres, el primer jugador. Ara sabrem quines són les esportives.
Ahora que lo conocemos como persona, vamos a conocerlo un poco mejor como jugador.
¿Con qué edad empezaste a jugar?
4 o 5 años.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo del hockey?
Al Borregán.
¿Un jugador local que te guste?
El Ferran.
¿Y un jugador nacional que te guste?
Carlitos López o Borregán también, sí.
¿Un equipo nacional?
El Reus o el Vic.
¿Qué es una croqueta en el hockey?
Una croqueta en el hockey. Dar vueltas así mientras estás rodando.
¿Qué es un bocadillo en el hockey?
Pues dos jugadores aplasten a uno cuando van a...
¿Te irías a otro equipo a jugar?
Depende. Pues no sé, si estuviera muy lejos o muy cerca o si de verdad me interesara.
¿Si te llamas el Barça?
Pues no sé, yo para mí sí, pero para mi madre no sé. Está como...
¿El hockey en tu vida qué es?
Pues la mayor parte. O sea, me gusta mucho y lo practico bastante y la verdad es que si algún día no voy a entrenar o algo, pues me cabreo porque...
¿Qué harías para mejorar el hockey base en Ripollet?
Que se pudieran hacer más equipos y que pues que hubiera gente que le gustara más el hockey en Ripollet, porque creo que no hay mucha gente que lo practica. Y para mí es un deporte que es bonito de jugar y...
¿En qué posición juegas?
Delantero.
¿Metió muchos goles?
Bueno, sí, depende. Hay otros jugadores que me meten más que yo, pero bueno... Sí, estoy contento con los que meto.
¿Cuántos goles llevas esta temporada?
Antes los contaba, ya no sé.
¿Tu peor lesión?
La verdad es que no he tenido bastantes. Algún pelotazo en la boca y así.
¿Un rival que te guste jugar contra él especialmente?
Cerdanyola.
¿Por qué?
Estamos al lado y siempre hemos sido rivales.
¿Qué campo te gusta más de toda la categoría?
El mío me gusta, pero me gusta también el de Reus. Fuimos a Reus y...
Es muy moderno. Hay mucha afición en Reus.
Sí, lo que pasa es que, bueno, cuando jugamos nosotros hay 4 padres y ya está, pero bueno, el campo me gustó.
¿La próxima temporada piensas estar en este equipo?
Sí, si no se presenta ninguna oferta como el Barça o así, sí.
¿Cuál ha sido tu mejor momento deportivo?
Cuando ganamos la Copa de la Generalitat, que fue el año pasado, y cuando empecé, que...
¿A quién le ganasteis en la final?
No, pero quedamos segundos, pero nosotros lo consideramos como una victoria. Perdimos contra el Palau de Plegamans.
¿Y tu peor momento en el hockey, cuál ha sido?
Quedar eliminados de alguna copa, no sé. Hace 2 o 3 años que nos eliminaron porque perdimos un partido y bueno, nos quedamos fuera, pero...
¿Y este año cómo vais en la liga?
Ahora tenemos cuartos o quintos ahora, pero estamos luchando a ver si podemos meternos entre los 3 primeros y pasar a la próxima ronda.
O sea que vuestro objetivo es ganarla, ¿no?
Sí. O como al menos pasar a la siguiente.
¿Tienes alguna anécdota que contar?
Bueno, era una árbitra, ¿no? Nos arbitraba muy bien, eso es verdad, y estábamos ahí, estábamos en el descanso, y ella iba moviéndose para la banda, ¿no? Para no sé qué ir a decir, y sin querer se apoyó en la valla de detrás y se fue a caer para atrás. Y todos, claro, estábamos, el entrenador está de espaldas y no lo vio, y todos a reír, ¿no? Y el entrenador a echarnos bronca. ¿De qué se estáis riendo, Bueno, y así.
¿El último partido? ¿Podrías analizarlo?
Bueno, el último partido lo jugamos aquí en casa el sábado. Bueno, yo creo que...
¿Contra quién fue?
Contra el Rivas de Fresé. Bueno, yo el partido lo vi ni muy bien ni muy mal tampoco. Lo vi regular, bajo mi punto de vista. Y yo creo que estuvimos flojos en ataque, porque tuvimos muchas ocasiones, pero no sé.
¿Y cómo quedasteis?
8-5 ganamos. Pero según, o sea, el equipo no era muy bueno tampoco y podíamos haber ganado de más y así, pero bueno.
¿Y tú? ¿Hiciste un buen partido?
Para mí sí.
¿Sí? ¿Diste algún gol?
No, pero di pases. Había eso también.
Bueno. Y el próximo rival jugáis el sábado, ¿no?
Sí, me parece que sí.
¿Contra quién?
Contra Alcalá.
¿Cómo lo esperas este partido?
Difícil. Difícil, pero no imposible, porque si nosotros, nuestro propósito es ganar todos los partidos que nos quedan para poder subir. Y bueno, este equipo es difícil, pero lo podemos ganar también, y si nos esforzamos.
¿Ya por delante vuestro?
Sí, ahora mismo sí.
¿Y tienes algún mensaje para el rival? ¿Algo que le quieras decir?
Se preparen.
Doncs es preparen, perquè ara Manu es presentarà a l'altre jugador, a José López.
¿Y tú a quién nos traes, Manu?
Yo os traigo a José López, compañero de Nil. Tiene 13 años y va a primero de ESO en el Instituto Palau Ausit de Ripollet. Sus programas favoritos son los Simpsons y sueña con llegar algún día a la selección, pero vamos a escucharlo.
Vale. Dime una comida preferida.
La pizza.
¿Una bebida?
Agua.
¿Una película que te haya gustado mucho?
El Señor de los Anillos. El Retorno del Rey, la última.
La última. ¿Un programa o serie de televisión que te guste mucho?
Los Simpsons.
¿Un grupo de música?
El Canto del Loco.
¿Un defecto tuyo?
Que tengo poca paciencia.
¿Y una virtud?
Que soy muy amigo de mis amigos.
¿Qué te gusta más, el día o la noche?
Depende del momento.
¿Playa o montaña?
Playa, porque hay sol, mar, puedes hacer varias cosas.
¿Un sueño?
Llegar a la selección española de hockey.
¿El día perfecto para ti?
Mi cumpleaños.
¿Celebrado con amigos, con familia?
Con las dos cosas.
¿Un actor?
Dani Martín.
¿Una actriz?
La Aida.
¿Un libro?
Las Crónicas de Narnia.
¿A dónde te irías de vacaciones?
Por todo el mundo, en un crucero.
¿Quién es tu ídolo en el mundo en general?
El Gavi Cairo o José Luis el Negro Páez. Uno ya está retirado, jugaba en el Barça, y uno ahora juega en el Reus.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo en general?
A Carlitos López, que ahora juega en el Barça. Juega muy bien.
Si no llegas a ser jugador de hockey profesional, ¿qué te gustaría ser?
Pues futbolista, tener una buena carrera, buen trabajo. A mí me gustaría estudiar economía o empresariales.
¿Eres seguidor de qué equipo de hockey?
Del Barça.
¿Y de fútbol también del Barça?
Del Madrid.
¿Del Madrid? ¿Y eso por qué?
No sé, porque mi padre y mi abuelo son del Madrid y del Barça lo mejor que hay de hockey.
¿Otro deporte que te guste?
El fútbol.
¿Qué tal el cole?
Bien.
¿Sacas buenas notas?
Intento, pero para mí, sí.
¿Has notado mucho el cambio de la EGB?
Bastante, sobre todo al horario. Entramos una hora más tarde, salimos media hora, levantarse más pronto. Y también que hay más clases, tenemos que ir cambiando constantemente.
¿El hockey y los entrenos te dejan tiempo para estudiar?
Sí, si un día no vienes, avisas al entrenador y ya está.
¿Cuántos días entrenáis?
3 días a la semana.
¿Qué asignatura te gusta más?
El patio.
¿Y qué asignatura te gusta menos?
Las naturales, son aburridas.
¿Cuál es el club más viejo de hockey de España?
Me parece que es el Noia Freixenet.
Un poquito más cerca.
Está aquí al lado.
Ah, aquí.
¿Y te gusta jugar contra ellos?
El Sardañola.
Sí.
¿Quién es el presidente de la Generalitat?
El Montilla.
Muy bien.
¿Alguna anécdota en el colegio graciosa que nos quieras contar?
Patio, cuando jugamos los partidos de fútbol, que hacemos una liga, ahí cuando el patio está mojado nos caemos mucho, entonces la gente se ríe.
Doncs bé, aquestes són les paraules de José López, que vol estudiar economia i anar a la selecció espanyola. Continuem més nostres companys amb José López.
Bueno, hay que decir que José es fan del hockey Barça y seguidor del Real Madrid de fútbol. Algo curioso que nos contaba en el segundo bloque de la entrevista.
¿A qué edad empezaste a jugar?
De 4 a 5 años.
¿En qué clubes has jugado de hockey?
En Ripollet.
¿A quién te gustaría parecerte en el mundo del hockey?
A Carlitos López.
Dime un jugador local de aquí de Ripollet que te guste mucho.
El Ferran, que juega en la segunda catalana.
¿Y un jugador nacional?
Luis Teixidó o Carlos López.
¿El seleccionador nacional de la selección española de hockey?
Pues no, ahora no me acuerdo.
Entonces, si te llamo por teléfono para convocarte un partido,
¿qué le vas a decir?
Entonces me diría el nombre primero.
¿Un equipo nacional?
El Barça.
¿Y uno internacional?
El Folónica de Italia.
¿Qué opinas de la selección española de hockey? ¿La ves capaz de ser una de las mejores?
Para mí es la mejor, ya que gana el Campeonato de Europa, el del mundo.
¿Qué crees que es una croqueta en el hockey?
Un jugador que está dando vuelta.
¿Y un bocadillo?
Cuando un jugador se cae encima del otro.
O cuando te va a salvar y te lo pides, ¿no? En el partido. ¿Te irías a otro equipo?
Aquí estoy muy bien, pero también me gustaría estar en el San Cugat, que hay muy buena escuela.
¿El hockey en tu vida qué es para ti?
Todo.
¿Qué harías para mejorar el hockey base en Ripollet?
Animar a la gente a participar, decírselo a toda la gente que conozco, ayudar a que eso sea posible.
¿Te gustaría que hubiese más equipos?
Alguno que otro sí, porque ya que somos solo 7, a mí me gustaría, por ejemplo, el material está bien, porque para los chicos que inician le dejan los patines, stick, todo. Entonces para mí está bien. Como pista, sí, me gustaría tener otra, porque ya es un poco vieja.
¿Y el vestuario? ¿Qué opinas del vestuario?
Hombre, aquí estamos porque estamos castigados, pero en realidad estamos en otro, que es más grande.
¿Estáis castigados? ¿Por qué estáis castigados?
Porque nos portamos muy mal y empezamos a romper cosas.
Pues hay que cambiar la actitud.
Claro, no se pueden romper las cosas.
No, ahora podemos... ya estamos mejor.
Si el vestuario está así, no podemos romper cosas.
Por eso, mira cómo es.
¿De qué juegas?
Más de delantero, pero puedo jugar de defensa también.
¿Y qué posición te gusta jugar más?
Delantero.
¿Metes muchos goles?
Bastante.
¿Estás contento en la posición donde te ponga el entrenador?
Sí.
¿Has tenido alguna lesión alguna vez grave?
Sí.
¿Sí?
Una bola me dio en el ojo y un esticazo en el tabique.
¿Contra qué equipo te gusta jugar más?
Contra el Castellar, aunque siempre perdemos, pero me gusta jugar. Porque siempre hay pelea.
Es como un derbi.
Sí, como el Serrañola, pero me gusta más jugar contra el Castellar.
¿Está en la liga este año vuestra?
Sí, hemos jugado contra ellos 4 veces. Hemos perdido todos.
Pues la próxima no la dejéis perder.
Pues ya ves.
¿Estarás la próxima temporada en este equipo?
Yo creo que sí, pero no sé.
¿Cuál ha sido el mejor momento deportivo?
Cuando quedemos subcampeones de la Copa y en Aitat.
¿Y el peor?
Cuando nos meten palizas en nuestro propio campo.
¿Tienes alguna anécdota graciosa de contar así del equipo?
Cuando cogimos una papelera que estaba lleno de yeso, empezamos a coger agua y empezamos a tirarla por las paredes, por el suelo... Y allá los compañeros.
Y por eso estáis ahora en este vestuario.
Por eso y por otra cosa.
A ver, ¿qué más? Cuenta otra.
Sí, con tirar agua por todos lados, romper papelera, por eso más estamos aquí.
Bueno, ¿cómo analizarías el último partido que jugaste?
El último partido fue aquí en casa y podríamos haber mejorado un poco más, aunque ganamos. Pues yo creo que se podía haber jugado mejor.
¿Qué haces 8-5 contra...?
Contra el Rivas de Frisier. Y aquí va en último, podríamos haber hecho un buen resultado mejor.
Ahora quiero que dejes 2 mensajes. Uno para animar a la gente que se apunte.
Yo he probado muchos deportes y este lo vi un día y me encantó. Y rápidamente me apunté, empecé a patinar y ya llevo 8 años. Y aquí los entrenadores están mucho por ti y os animaría a probar porque en los partidos te lo pasan muy bien. Y después en los entrenamientos hace juegos, también partidos, tácticas, técnicas, estrategia.
Y hablando de entrenadores, ¿cuántos tenéis?
Nosotros tenemos un entrenador y el coordinador.
Y ahora el segundo mensaje que quiero que dejes es para el próximo rival. ¿Qué les dirías?
Mi próximo rival, ya que es el Caldas y no jugamos la clasificación, le diría que vamos a por todas, esperamos ganar ya que jugamos en casa... con nuestra afición, que vamos a por todas, que les vamos a ganar.
¿A qué hora es el partido?
A las 12 el domingo es.
Pues que vengan a veros, ¿no? Y animaros.
A ver si es verdad.
A ver si hay suerte.
Doncs ja ho sabeu, a les 12 ja el partit. Doncs ara els nostres protagonistes ens explicaran també com van les targetes, perquè ja sabeu que al món del hockey hi ha una targeta que també és la blava.
Bueno, la verdad es que después de escuchar a estos dos chavales, a mí me han entrado unas ganas tremendas de apuntarme a jugar a hockey. Lástima la edad que tengo.
Pero ya te sabes las reglas, ¿tú?
Yo no, pero bueno, aprovechamos la entrevista para que nos la explicaran ellos dos.
Pues venga, vamos a ver qué tal se juega este deporte.
Las tarjetas hay de 3 colores, amarilla, azul y roja. Amarilla es advertencia para el jugador. La azul es, si te echan una tarjeta azul directa, tienes que estar 5 minutos expulsado en el banquillo, al lado de la mesa. Y si tienes dos tarjetas amarillas... son 2 minutos en el banquillo expulsado. La roja es expulsión directa. Aquí no hay fuera de juego. No hay fuera. La pelota puede... bueno, si sale fuera del campo, sí. El penalti cuando se hace dentro del área. Y también hay... en el penalti los jugadores pueden salir corriendo por la pelota, pero tienen que salir desde medio campo. Falta directa es cuando hay una falta grave o te la hace el jugador del otro equipo que está más atrasado. Y tú te vas solo contra portero, si te hace falta directa.
¿Tú crees que aquí se equivocan mucho los árbitros también, como pasa en el fútbol, que siempre...
A nosotros nos pasa mucho, por desgracia. Pero siempre a favor del contrario.
¿Influye mucho el árbitro aquí también?
A nosotros sí. Aunque seamos más pequeños, pero sí que influye.
¿Y las chicas practican mucho este deporte en el pueblo?
En el pueblo de nuestra categoría y de las más bajas no hay muchas, y de que han empezado ahora sí que habrá 3 o 4 chicas, pero no más.
Muy bien, José, ha quedado todo muy claro. ¿Y tú, Nil, qué nos explicarías sobre el sistema de competición?
Primero hay 8 grupos, o así me parece, y si quedas entre los 3 primeros, bueno, primero y segundo y el tercer mejor, subes a la siguiente, que es donde estamos nosotros ahora. Si vuelves a meterte entre los 3 primeros, subes a otra. Y así hasta que quedan 4, que entonces son las finales de Cataluña, que es lo más grande. Y si las ganas, vas a España.
Doncs bé, estem parlant d'aquest equip Levin, que estan jugant aquesta competició, que líder és el Castellà, que té 21 punts, seguit del Caldes, que en té 18, el Igualada en té 15, el Ripollet en té 10, el Mataró en té 4 i tanca en el lloc número 6 el Ribes de Freser amb 0 punts, i aquesta setmana juguen a les 12 contra l'equip del Caldes. Una vegada ja han conegut, doncs, i sabem més coses del món del hockey, sobretot del reglament, de les targetes, ara els nostres companys ens explicaran, doncs, qui seran els propers protagonistes que tindrem la setmana que ve, el divendres que ve.
Bueno, ahora que ya me sé las reglas, me voy ahora mismo a la tienda a comprarme unos patines y un stick y que me vayan preparando la ficha en el club de hockey Ribollet.
Venga, vámonos, y ya sabéis, el domingo, todo el mundo a las 12 a animar a los chavales a conseguir el pase a la siguiente ronda.
Bueno, espera, antes de irme, dime quién viene la semana que viene, ¿no?
La semana que viene tendremos con nosotros a representantes del Infantil A del Ripollet, que están en plena lucha por salvar el descenso.
Pues yo no me lo pierdo, aquí vendré a escucharlo.
Doncs bé, ara farem un repàs precisament després d'escoltar ja els jugadors Nil Figueres i Josep López de l'equip del Club Hockey Ripollet, doncs que també l'últim partit van jugar a la pista del Mataró, que van empatar 3, el Castellà va guanyar en el Ribes de Freser per 19-1 i el Caldes va guanyar en l'Igualada per 3-1, i la prova està que el Ripollet doncs jugarà contra el Caldes aquest cap de setmana per intentar doncs escalar la tercera posició. El que estàvem parlant dels convidats que vindran la setmana que ve, l'últim partit que va jugar l'equip del Ripollet, doncs que van jugar contra l'escola de futbol de Sabadell, van perdre per 7-0. I que estan jugant a la categoria infantil de primera divisió, campionat de Lliga, i que estan en el grup número 4 i que estan en zona de descens directe perquè ocupa la plaça número 15 amb 6 punts. I l'últim és l'equip de la Camparellada, que ocupa la plaça número 16 amb 2 punts. I el líder és l'equip del Sant Cugat Esport, que té 57 punts, seguit de l'Escola Boiana, que en té 49. Doncs aquests dos jugadors de l'equip infantil del Ripollet, de l'equip A, estaran aquí presents la proper divendres. I també ja podem dir a la recta final de que pràcticament aquesta setmana comença ja la competició, podríem dir, o el calendari de sortides de la temporada 2009 per carretera, per la categoria cicloturisme del Club Ciclista Ripollet. A part de que també surten els de la bicicleta tot terreny, doncs aquest proper diumenge què serà? Perquè, clar, aquesta setmana, dissabte, serem dia 28 de febrer, però diumenge serà 1 de març, no? Per tant, en una mateixa jornada ajuntem 2 mesos, no? L'últim dia del mes de febrer hi ha competició i el primer dia de març, que és diumenge, també hi haurà competició, no? Doncs, el dia 1 de març, que serà aquest diumenge, a partir de les 8 del matí, amb un recorregut de 45 quilòmetres per muntanya, el Club Ciclista Ripollet, secció PTT, bicicleta de tot terreny, farà l'excursió Ripollet a l'illa. I, per carretera, el 1 de març, doncs, a partir de les 8 hores del matí, amb un recorregut de 121 quilòmetres faran Ripollet-Granollers, Cardedeu, Sant Celoni, La Vall-d'Òria, Breda, Cruïlla de Marbúcies, Hostalric, es mostraran allà Hostalric, Sant Celoni, La Roca, Montornès, Montcada i tornaran cap a Ripollet. És la primera sortida de la temporada del Club Ciclista Ripollet, categoria A, de cicloturisme. Direcció a Hostalric. Aquest diumenge, 1 de març, ja comença la competició i que el recorregut serà de 121 quilòmetres. Això és el que presenta el Club Ciclista en Ripollet, i com ja sabeu tots, la propera setmana, el divendres que ve, tindrem aquí dos infantils del Club de Futbol Ripollet, i així anirà passant totes les port base fins l'última setmana del mes de juny, que s'acaba la programació, i és la setmana que fem l'entrega de trofeus InfoSport. Adéu-siau i bon cap de setmana.